Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia després que a la primera us hem parlat de les dades del CEO presentades avui que dibuixen un panorama d'extrema debilitat pel català. L'ús social de la llengua pròpia del país ja és minoritari en tots els grups d'edat posteriors als nascuts al 1960 i la tendència a utilitzar el castellà creix com més joves són els parlants. També hem connectat amb València, on la bronca política reneix avui un cop superada la nova alerta vermella per la Dana que ahir va amenaçar la zona zero de la gota freda de fa 15 dies. Per sort, aquesta vegada no s'han de lamentar víctimes. I, de fet, les mesures de prevenció vistes les últimes hores, també a Catalunya, han estat molt contundents, fins i tot amb algunes diferències entre governs del Partit Popular, per exemple, el d'Andalusia i el de València ara fa 15 dies. I ens hem felicitat també pel centenari de la ràdio a Catalunya. Avui, 14 de novembre del 2024, fa exactament 100 anys de la primera emissió de Ràdio Barcelona, aquell EAJ1. Què més podem destacar aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que per segon cop s'ha ajornat la Comissió d'Hisenda encarregada de debatre i votar la reforma fiscal acordada pel PSOE i Sumar. La falta d'acord amb els socis parlamentaris del govern de coalició ha provocat que s'hagi suspès la comissió parlamentària que es tornarà a reunir, això sí, dilluns que ve. Anem a Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
Hola, bona tarda. Els intents de la ministra María Jesús Montero per aconseguir convèncer els republicans, Podem, Bildu i el BNG perquè votessin a favor del paquet de reformes fiscals han estat en va. Els socis de l'esquerra de l'hemicicle continuen rebutjant el paquet fiscal perquè no inclou, diuen, el manteniment de l'impost de les energètiques. I davant d'aquesta situació, sense suport per tirar endavant la reforma fiscal, l'executiu espanyol aposta per guanyar temps, per continuar negociant, intentar apropar posicions i convocar de nou la Comissió d'Hisenda dilluns que ve. Mentrestant, els populars s'han ofert per salvar la transposició de la directiva europea d'un nou impost del 15% per a empreses multinacionals, sempre i quan no s'hi afegeixin nous tributs. Si prospera la proposta del PP, s'aprovaria sense problemes, però seria un acord de mínims. La reforma fiscal quedaria en suspens i, de retruc, els pressupostos i els objectius d'estabilitat.
Aquí el Parlament ha demanat avui al govern espanyol mesures urgents per la regeneració i recuperació de les platges del Delta de l'Ebre afectades pel temporal de les pluges dels últims dies. La petició queda recollida en una moció presentada per Esquerra que s'ha aprovat pràcticament per unanimitat de tots els grups i que ha defensat el diputat republicà Albert Salvador.
Tenim una amenaça, que és el temps. Ja fa més de 4 anys el temporal Glòria i encara estem així, en grans consensos, però avançant molt poc. I Madrid, el Delta, se ho veu molt a lluny i molt minut. I això també forma part de l'amenaça.
Al Brasil, les autoritats asseguren que l'autor de l'atemptat suïcida d'aquesta matinada volia fer explotar l'edifici del Tribunal Suprem. Segons alguns mitjans brasilers, es tractaria d'un militar del partit de l'expresident Jair Bolsonaro i antic candidat a una regidoria de la formació d'extrema dreta. L'individu no ha pogut entrar al Suprem i ha detonat els explosius que portava sobre a la plaça dels Tres Poders de Brasília, on a més del Suprem hi ha la seu de la presidència i del Parlament. Brussel·les multa amb gairebé 800 milions d'euros la companyia nord-americana Meta per incomplir les normes antimonopoli. La Comissió Europea l'ha sancionat per vincular el seu servei d'anuncis classificats en línia Facebook Marketplace a la seva xarxa social Facebook. Brussel·les considera que el gegant americà ha imposat condicions comercials deslleials a altres proveïdors de serveis d'anuncis en línia. Meta ja ha anunciat que recorrerà aquesta decisió. I no deixem les xarxes perquè es va ampliant el nombre de mitjans de comunicació, entitats o persones particulars que anuncien que abandonen la xarxa social X perquè consideren que s'ha convertit en una plataforma tòxica, sobretot des que se'n va fer càrrec Elon Musk. A l'anunci que va fer, i en aquest sentit, el diari britànic The Guardian, i que us explicàvem a aquesta hora, s'hi ha afegit avui també La Vanguardia, que considera que X ha entrat en una deriva que vulnera els mínims conceptes d'ètica i justícia. També ho ha fet l'Institut Ramon Llull, que parla de manipulació i desinformació. I també se n'han tret d'aquest antic Twitter l'equip de futbol de la Bundesliga, el Sant Pauli, conegut per la seva militància social i la seva identitat antifeixista.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
De tot plegat en parlem des d'ara fins a les 4 amb el Ferran Casas, subdirector del Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda.
La Lourdes Ciuró, advocada. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el també advocat Marc Molins. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I posem multa ja al Ferran o no?
Arriba
el sol al límit, eh?
Temps de
descompte. No, estava ja fent el resum de les notícies, ja parlava Joan Bota, vull dir que, escolta'm, algun dia... Hem de començar a posar multes, perquè llavors això seran les pastetes que després tindrem per berenar, no? Una cosa així. El primer tema em fa l'efecte que està molt relacionat amb aquesta última notícia que llegia el Joan. sabeu que els dijous saludem l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
T'hem centrat gairebé, diguem-ne, que perquè puguis rematar a plaer,
sí,
no? Perquè
sí,
aquesta
total.
Última notícia crec que anava una mica dedicada a tu, no?
Semblava fet a postes, vera. És justament això que comentàveu, no? Que el diari The Guardian, La Vanguardia, l'Institut Ramon Llull han decidit deixar de publicar els seus continguts a la xarxa X, l'antic Twitter, i diuen això, no? Que no ho faran perquè X ha esdevingut una caixa de ressonància de les teories de la conspiració i de la desinformació, que ja tenen un eco que no tindrien i que, a més, això va en contra del periodisme. Però és que, a més, els Swifties, els fans de Taylor Swift, també han abandonat X després que Donald Trump hagi guanyat les eleccions i, animats per la mateixa Taylor Swift, han passat a Blue Sky. I per això avui vull parlar-vos de Blue Sky, perquè crec que hi ha un autèntic èxode de tuitaires que van cap a Blue Sky, no? Entre els quals, Òscar, he vist que has fet cas de les recomanacions que et van fer.
De moment, jo, o sigui, tu l'altre dia m'ho vas recomanar i jo de moment no he fugit de Twitter, sinó que he entrat també a Blue Sky. I ara tinc aquella sensació de no saber quina de les dues entrar, perquè són dues, a més, molt semblants, per, en l'aspecte, diguem-ne.
Sí, sí, sí. Jo crec que el que farà la gent és anar a Blue Sky, a veure què hi ha, i a poc anar deixant Twitter. A lo millor no serem tan directes. Alguns, els més conservadors, N'hi ha que ja ho han deixat tot, però d'altres que no. Jo hi vaig entrar fa uns dies. Primer de tot, val a dir això que dius tu ara. No és l'enèsima xarxa social nova, sinó que és com tornar al primer Twitter. Aquell Twitter dels acudits dolents, de les ocurrències, de les recomanacions de pel·lis, de sèries, de llibres... Perquè, a més, la interfície, el disseny, el sistema, tot és idèntic. Blue Sky el va crear Jack Dorsey, que és cofundador de Twitter, i era un projecte dins Twitter mateix. El que feia era experimentar amb un protocol perquè la xarxa fos descentralitzada, i quan Elon Musk va comprar Twitter, Blue Sky se'n va desvincular i va anar pel seu compte. I per això són clavats, són pràcticament idèntics, no? Es calcula que a Blue Sky hi ha unes 14 milions de persones que s'hi han incorporat en molt poc temps, en un sol any, i a ratxes. I el principal responsable d'això és Elon Musk, que va comprar Twitter, el va convertir en X, i com que s'ha tornat aquesta cosa plena de bots, d'informació que no vols veure, d'anuncis, d'una mena d'espersor d'odi que escampa fake news i que no et mostra publicacions que sí t'interessarien, la gent s'ha anat com a cansant de X o de Twitter, no? I quan Elon Musk va anunciar que a partir d'ara, si tu bloques qualcú a X, això no impedirà que aquest qualcú pugui veure les teves publicacions, en aquell mateix moment, 500.000 de persones es varen registrar a Blue Sky en un sol dia, quan va fer aquest anunci. I ara torna a haver-hi molt de moviment de sobte, no? Fins al punt que Blue Sky ara mateix és la primera aplicació gratuïta descarregada i X no es troba ni entre les 25 primeres aplicacions de la llista de descàrregues. Jo ho veig, ja et dic, com una mena de mudança, un trasllat, és una mica com deixar la ciutat sorollosa per anar al poble. Hi ha qui diu que els carrers allà són nets, que s'hi respira aire fresc, que tot està per muntar, que les caixes estan per desfer encara. El meu germà diu que és com quan ets dels primers a arribar a una assemblea, per exemple, o a un congrés, que hi ha gent que et sona, la tens vista, però no saps ben bé amb qui has de parlar, a qui t'has d'adreçar. I per mi és més aviat com fer un viatge al passat amb la impressió que aquest cop, que aquesta vegada, si actuem d'una altra manera, per ventura tot serà diferent, no? Com si fos el lloc de les segones oportunitats. El teu entorn el vas creant tu a poc, i el primer que em va cridar molt l'atenció quan t'obres un compte a Twitter a Blue Sky és la quantitat de moixos que hi ha, no? Hi ha publicacions de gats per tot arreu, també hi ha molts dibuixos manga, i fins que no entrenes l'algoritme, ja et dic, només et surten moixos per tot arreu, imatges de gats i de gats i de gats, cosa que dona per un altre dia, que és què li passa a la gent amb els gats a les xarxes socials.
Ui, hi ha molt camí per córrer, molt terreny per córrer aquí, sí.
No sé per què agraden tant. I, de fet, si vos fixeu en les emoticones que hi ha al telèfon mòbil, per exemple, l'únic animal que està personalitzat és el gat. És l'únic que té una cara que somriu, que té la cara que plora de riure, que està enfadat. El gat és l'únic animal que ho té, això. Bé, i això, ràpidament, volia parlar de Blue Sky, perquè ara Elon Musk, ja que treballa oficialment al govern de Trump, potser no teniu ganes de continuar en una xarxa que maneguen ells dos, Trump i Musk, però vos havíeu basat a Twitter, vos fa gràcia, vos sembla útil. Si aquest és el cas, o si voleu una metadona per anar deixant les xarxes socials, hi ha aquesta opció de Blue Sky, hi ha menys bots, hi ha menys trolls. També diré que em fa una mica de cosa parlar-ne, perquè supos que no trigaran a arribar-hi els bots i els trolls, i de fet el mateix Jack Dorsey ja ha deixat el consell de direcció de Blue Sky perquè diu que ja comença a cometre els mateixos errors que Twitter. Però en tot cas, si voleu tornar a la placidesa del primer Twitter, sense odis i sense estressos i sense massa pretensions, hi ha aquesta alternativa a tenir en compte.
Molt bé, doncs aquesta és la proposta que ens fa la Llucia. Jo crec que ens podem agafar per aquesta alternativa. Ja veig que el Ferran anava fent gestos quan sentia això de hi ha menys vots, no? Però com volem dir, ja arribaran. Però també m'interessa la notícia que ha provocat el comentari de com hi ha mitjans de comunicació, alguna entitat, algun club esportiu que comencen a fer el pas de deixar Twitter. Per tant, hi ha com dos possibilitats. Podeu començar per Blue Sky, que és aquesta proposta que diu la Llucia, que és molt semblant a Twitter en quant a l'aspecte, però en teoria la filosofia és molt diferent. I de l'altra, què porta la gent a deixar o no una xarxa social com és Twitter?
Bueno, jo crec que si...
Com és el descregut? No. Cases, que anava fent cares mentre tu parlaves.
Com a l'udit, perquè de fet els que estan sent les darreres hores notícies són els mitjans de comunicació. Jo crec que va molt de model de negoci el que estem veient, no? Perquè hi ha mitjans de comunicació que diuen ja no farem més piulades, però no tanquen el seu compte de Twitter i segueixen permetent que els seus lectors comparteixin a Twitter les seves publicacions, doncs, o que els seus periodistes hi puguin ser, no és 100% coherent, no? Jo crec que va de models de negoci. Si mirem, hi ha dos vectors. Hi ha el vector volum, és a dir, l'audiència que dona Twitter als mitjans de comunicació, i això hem d'explicar que cada cop és menor, perquè en els darrers anys, i sobretot això s'ha accentuat des del canvi de propietat de Twitter, donen menys audiència als mitjans, ho promocionen menys, perquè el que busquen és que paguis, és a dir, mostren menys, és a dir, com que la majoria, la immensa majoria de la gent, el 94%, naveguem a Twitter perquè els dona l'algoritme per la pestanya per a tu i no per la pestanya seguint, és a dir, la pestanya per a tu, que és la que se t'obre de forma predefinida, és on navega el 94%. I aquí Twitter, els mitjans de comunicació, els que posem enllaços, ens castiga. Per què? Perquè vol que paguem i no ens vol ajudar gratuïtament. I això ha produït un efecte que, per exemple, doncs, en el cas nostre de Nació Digital, el tràfic a través de Twitter ha baixat brutalment i ara ja està per damunt. Instagram està per damunt de Twitter a l'hora de donar tràfic, quan a Instagram no és un lloc on la gent vagi a buscar informació. Normalment, tradicionalment, aquest lloc era més aviat Twitter, no? Ara hi ha un tema, evidentment, de notorietat i de presència de ser-hi, no? I aleshores aquí s'obre un dubte ètic, no? De si volem, perquè tots compartim o la majoria de mitjans, i en el cas, per exemple, nostre, de Nació Digital, doncs ho compartim, l'anàlisi que es fa sobre Elon Musk i sobre el seu paper amb el Trump i amb la degradació de la democràcia, del debat democràtic i dels trolls i dels discursos d'odi a les xarxes, però el dubte, clar, és aquí si vols ser d'alguna forma còmplice quedante, si vols plantar cara, saps que si et quedes en un lloc on l'àrbit està comprat. Per tant, això de dir, i serem per plantar cara tal, doncs també té les seves contradiccions, i sobretot el que pesa, el problema que hi ha, és que no hi ha alternativa, perquè ara sí, avui estem tots jijijaja parlant de Blue Sky, però és que en el seu dia vam parlar de Mastodon, i en el seu dia vam parlar de Threads, que és l'equivalent a Twitter, que està vinculat a Instagram, sí. I ni Mastodon ni Threads, res de res. I veurem què passa amb Blue Sky.
Des del punt de vista del Ferran, que ens ha donat un punt de vista periodístic molt interessant, vull dir, és una òptica, no?, molt, molt determinada. Jo tenia una altra òptica, que és la sensació que m'ha fet de la rapidesa a buscar l'alternativa. És a dir, el fet de que aquesta sembla que es van abandonant, perquè això pot fer un efecte dominó entre moltes entitats, institucions, diaris, etc. I en cas de que això vagi afluixant, m'haig de buscar un substitutiu. Per tant, estan tenint les xarxes un caràcter quasi bé de servei bàsic per a la ciutadania. No? I això vinculat amb una tertúlia que vam tenir aquí no fa pas gaire temps, en relació a si podíem prescindir també llançar de el globus sonda per la Llucia. Hem de mantenir-nos a les xarxes. És evident que que avui ja tenim la resposta. Ja estem buscant l'alternativa a una xarxa social, per tant...
Perquè l'opció de sortir de Twitter i no entrar en lloc més sembla que no es contempla, no?
De moment no.
Un metge de comunicació, o tu, que has estat consellera i que tens un perfil públic, doncs tothom vol poder interactuar, poder participar a l'àgora del debat públic sense intermediaris en un moment donat, no?
Ja, el que passa que es desvirtua una mica quan el que qui interactues a vegades o qui t'interpel·la, més ben dit, més que interactuar t'interpel·la, són persones que no, que estan amagades darrere un avatar o d'un nom fals, no? Per tant, aquí perd molta autenticitat i...
Jo avui tinc la il·lusió de ser jo el que sorprengui a la Llucia.
Compte.
El que ens està plantejant la Llucia, no sé si ho sabràs o no, però penso que és una aporia. Una aporia que és? És una dificultat o una paradoxa a priori sense aparent solució. Jo crec que el segle XXI ens plena d'apories, no? És a dir, ens venen l'alta velocitat i resulta que aquesta capacitat d'anar i tornar a Madrid en 2 hores i mitja el que et fa és tenir no més temps, que és el que a priori ens venien, sinó menys temps, no? Vas accelerant i et va assenyalant coses a l'agenda. Per què ho dic? Perquè em dóna la sensació que és el mateix que passa amb aquestes preteses plataformes de comunicació, que no són res més que mecanismes d'incomunicació. És a dir, aquesta idea de pretendre una comunicació ràpida però reduïda amb caràcters i amb límits i amb espais i amb anonimats i amb vots i no només no acosta les persones, sinó que al revés, penso que les allunya. En el meu cas personal, jo sempre m'he mantingut aliè a aquesta xarxa, és a dir, aquesta i a qualsevol altra. És a dir, evidentment no em puc resistir al que representa el WhatsApp o l'SMS o el mail, perquè formen part de les nostres vides personals i professionals, però una xarxa que com a acaba actuant com a repositori d'odi en moltíssimes ocasions, a mi mai m'ha interessat. I des del primer dia em vaig mantenir aliè tant en lo individual com en lo col·lectiu. És que ni tan sols entro per treure el nas amb un perfil fingit. No m'interessa. Estic a disposició, contesto a qui em vulgui vincular en un debat, però, insisteixo, jo subratllaria la idea de l'aporia. Aquesta pretesa, aquest pretès mecanisme de comunicació que no acaba sent res més que un profund mecanisme d'obscura incomunicació.
Però amb això de les xarxes, per exemple, hem vist com, també des de la vessant periodística que deia el Ferran, molts líders polítics es pronuncien a través d'una piulada i aquesta piulada és reproduïda als mitjans de comunicació. El que abans havies de convocar a premsa perquè vinguessin a emetre una nota o fer, com diu, el canotasso, no? Ara, què diuen? Com han reaccionat a la defunció de tal poeta, de tal personatge, o sobre el nou president dels Estats Units, o de qualsevol notícia, sembla que l'obligació és pronunciar-se a les xarxes. Oita, han passat 24 hores i aquest encara no ha dit res d'això.
És que a vegades es fa la comparativa, eh? Oh, que ràpid has reaccionat a això, i en canvi fa 3 dies que va passar no sé què i no va respondre.
És una forma que teniu els polítics, no?, sense haver de passar pel mediador, pel mitjà, vull dir, això els polítics jo crec que els hi va bé, sense haver de passar pel mediador
i llances el teu missatge.
De forma molt ràpida i facilita, fa més ràpida la comunicació.
El que no sé si els periodistes han fet la reflexió sobre si això ho haurien d'acceptar o no, perquè, clar, potser has d'exigir que si hi ha una reacció sigui amb algú al davant que pugui fer preguntes, qüestionaments, repreguntar, i no deixar anar la teva idea i no permetre que se't pugui...
Sí, però nosaltres, quan hi ha una compareixença pública, una declaració institucional, que sabem que no podrem preguntar, també hi anem.
Una reflexió més àmplia.
I el rei del plasma, no?, que era Mariano
Rajoy.
També pot ser un videojoc. Jo a Twitter l'emprava bastant com a videojoc, matar trolls. És a dir, saps allò que te quedes enganxat allà ficant-te en bifs perquè és un entreteniment? El que sí que fa perdre, trob, és molt de temps. Qualsevol xarxa social el que fa és treure't molt de temps i en algunes ocasions et pot hackejar el cervell.
El negoci va de hiperdistància.
Volen que estiguis enganxat allà i sí que et poden hackejar el cervell, que ho comentàvem l'altre dia, no? que et poden fer veure les coses d'una manera que completament...
I després hi ha una altra cosa, pensant com a mitjà de comunicació, eh? Ho dic perquè ara, clar, The Guardian surt, llavors La Vanguardia surt. Clar, respectant totes les opcions, però és veritat que Twitter s'ha convertit a vegades en un femer i que segons com hi ha moltes reaccions que no t'agraden, etc. Però allà també tens una munió de seguidors que també t'estan consumint, depèn del que tu estiguis penjant. És a dir, per exemple, estic pensant, als mitjans de la corporació tenim 900.000 persones que estan en aquella xarxa social, i la corporació el que està fent allà és penjar informació contrastada dels seus mitjans. Pots renunciar a una audiència d'un milió de persones que no et donen negoci? Jo no estic parlant de negoci, perquè allà no guanya diners. És un milió de persones que consumeix aquesta informació, que també és una agora de debat. Avui sentia el Jordi Armadans, per exemple, al matí de Catalunya Ràdio, que deia això, deia, és veritat que hi ha molta porqueria, sí, que hi ha molt vot, però també és un espai, una àgora de discussió força pública.
No, és com un bisturi, és a dir, un bisturi el pots fer servir per fer una intervenció quirúrgica i salvar-li la vida a algú, o per fumar-li 25 ganivetades a una persona i assassinar-lo. És a dir, en si mateix és un instrument neutre. El gran problema, que hem fet servir, evidentment, té un potencial comunicador i un potencial obvi que no es pot deixar de banda. El problema és que gestionem molt malament les clandestinitats, gestionem molt malament aquestes possibilitats alternatives de fingir identitats, i lamentablement crec que és bastant consubstancial aquesta capacitat i voluntat d'abusar dels instruments neutres, és bastant consubstancial a la pròpia misèria.
Però també la aproximació a les xarxes, o amb una xarxa com Twitter, entenc que no ha de ser, òbviament, la mateixa per part d'un ciutadà que té una professió qualsevol, vull dir, no té una exposició pública, que per part d'una personalitat pública, que per part d'una empresa o d'un partit o d'un mitjà de comunicació. És a dir, el debat no pot ser el mateix. Els estrats de reflexió i els condicionants són absolutament diferents. Clar, perquè després a les xarxes, o amb una xarxa com Twitter, s'hi pot ser de diverses maneres. Per exemple, nosaltres el diari no interactua. El diari difon la seva feina, igual que la CCMA. Difonem la nostra feina periodística i no ens dediquem a debatre amb la gent que ens interpel·la, que ens diu coses, que ens critica o que ens elogia, o ni tan sols a vegades amb la gent que ens pregunta, que a vegades és un debat també que amb alguns dels mitjans de comunicació que ha estat, sobretot quan començava tot això de les xarxes, és, nosaltres hem de contestar a la gent que ens pregunta. Bueno, ja és un debat que s'ha superat, perquè no hi ha cap mitjà de comunicació convencional o central que ho faci. I després el que deia la Lourdes, els anònims, no sé què. Jo, per exemple, jo tinc una norma. Jo contesto a tothom que em pregunta alguna cosa, sí, sí, però no contesto mai a un anònim. Perquè si jo dono la cara, tu dones la cara.
Evident, sí. Però ara que ja saps que aquell mitjà, que aquella plataforma en concret, X, Twitter, el que fa és manipular tot l'arribada a la informació, és a dir, els algoritmes et porten només a una determinada informació, la fomenten, la promocionen, quan és la informació que no caldria que arribés a la societat, perquè és una informació falsa, o està pervertida.
Els mitjans de comunicació, sí, ara estem demanant que la gent se subscrigui als nostres newsletters. Estem demanant que la gent entri a les nostres portades. Per què? Perquè no volem passar per intermediaris, perquè no volem que ens passi com ha passat amics amb Elon Musk, perquè tu has explicat que el Jack Dorsey, que és el fundador de Blue Sky, ja està sortint del Consell d'Administració, sí, sí, perquè no sap com acabarà. I no sabem com acabarà Google, i no sabem cap a on anirà Facebook i Instagram, que són Meta. Per tant, clar, quan depens de tercers per arribar al teu públic, doncs és evident que tens aquest risc, i per això tots intentem arribar de forma directa.
Hi ha un tema, i una cosa per acabar ja, que és el que comentava, no interactues amb vots, no? Però t'interpel·len. I sí, aquestes interpel·lacions, o aquest segment de la població a la qual s'arriba, crec que alguna cosa ho he explicat en el meu mur, que li dèiem abans, ara no sé com es deu dir això del Twitter, hi ha un camp d'actuació de la meva vida humana molt determinada. Si vingués un extraterrestre, en el meu
timeline,
no trobaria ni cotxes ni cavalls, i es pensaria que tot és política i dret. Saps? I clar, és un món que és molt segmentari, també dius 900.000 seguidors. Ostres, doncs és molt, no? Perquè són persones a les quals arribes, però que segurament hi ha una part de la població que mai hi arribaràs, perquè per ser qui ets ja no t'entra.
Fem una cosa, qui vulgui quedar-se a Twitter, es pot quedar a Twitter. Qui vulgui sortir de Twitter, pot sortir de Twitter. Qui trobi a faltar el Twitter original, que sàpigui que, com explica la Llucia, hi ha una nova xarxa social que es diu Blue Sky. Bé, nova, ja fa temps que hi és, però que ara molta gent s'està mudant cap a Blue Sky perquè consideren que s'assembla molt al Twitter original, com a mínim de moment. Sí, com a mínim de moment. Ferran, ja veig que aixeques el dit, com ho dit. Ja hi arribaran els vots, també,
bueno,
vols dir, eh?
No, clar, hi arribaran els trolls, hi arribarà l'Alvice, i clar...
No, el millor de tot és veure que, com diu en Marc, no està a xarxes i ja està, desapareix, tenir una vida real.
És molt més tranquil, sí, sí, això sí que és veritat. Llucia, gràcies, bona tarda.
Que vagi molt bé, no Ferrada.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Us ho hem explicat a les dues, en l'inici del Catalunya Migdia. Avui el CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, l'enquesta sociopolítica, ens torna a deixar dades preocupants sobre l'ús social del català. Continua baixant i ja només igual al del castellà entre la gent que és més gran de 64 anys. Gairebé la meitat dels catalanoparlants diuen que no poden utilitzar la seva llengua en tots els àmbits de la seva vida, cosa que només els passa a 2 de cada 10 castellanoparlants a Catalunya. La meitat dels catalanoparlants admeten que canvien de llengua per evitar problemes, cosa que en sentit invers, castellanoparlants que parlin en català com a primera opció davant d'un desconegut, només són un 2 de cada 10 castellanoparlants. Volem analitzar aquestes dades amb Lluís Pairató, és catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. Professor Pairató, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fer vida en català està quedant relegat a la gent més gran?
No, diria que pot ser que hi hagi menys vitalitat de la que esperaríem en generacions joves, però això tampoc no significa que quedi relegat a la gent gran. Significa que segurament la gent jove interpreta tot el món aquest simbòlic del català d'una manera diferent a com l'interpretàvem els que som més grans en el seu moment. No? Probablement, vaja.
El cas és que els més joves gairebé sempre, diu el CEO, parlen en castellà amb les persones desconegudes. Quan es troben algú que no coneixen, la seva primera opció és utilitzar el castellà. Això també és preocupant.
Sí, sí, sí. És un dels punts que estem mirant. I diria que els joves interpreten que el fet de parlar en castellà amb desconeguts o amb qui sigui, coneguts inclosos també, no posa en perill el futur del català o fins i tot no posa en perill el que seria la vitalitat de l'ús social del català. Tot i que això és una mica contradictori amb altres coses que diu l'enquesta també, perquè els més joves, si no ho he mirat malament, són també els que senten que el català està més amenaçat. Llavors són dues qüestions una mica contradictòries, que amb altres punts de l'enquesta també apareixen. Aquest tipus d'enquesta ens dona una informació molt valuosa, però tampoc no hem de pensar que és, en fi, paraula de Déu, no són les taules de la llei, i per tant poden haver-hi qüestions que no queden prou ben matisades i que potser s'haurien d'estudiar millor amb estudis més qualitatius i no tan quantitatius. Clar. Però vaja, que hi ha aquest punt de poder parlar en castellà amb molta naturalitat, sí. I, de fet, l'altra qüestió és que segurament el castellà s'ha familiaritzat molt en molts joves catalans. Nosaltres ho vèiem, els més boomers, si es pot dir així, no? Nosaltres ho vèiem d'una manera més llunyana, el castellà, com un món més extern, i ara ho veuen com una cosa més interior, més familiar, fins al punt que en determinats moments sembla que certs joves no els preocupa si parlen en català o en castellà.
A l'enquesta diu que hi ha...
Digueu.
Deia que l'enquesta diu que encara hi ha molta gent que opta pel castellà per estalviar-se problemes o per bona educació, que són dues raons que haurien de tenir superades, no?
Sí, 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 segur. El castellà, de totes maneres, en molts casos continua sent, com si diguéssim, la llengua estàndard, és a dir, és el que fa de llengua neutra, de llengua no marcada. Per això diuen això dels problemes, perquè sembla que si parles castellà, doncs no passa res. Si parles català, pot ser que passi alguna cosa. Llavors, el castellà és no marcat i el català sí. I això és un problema, evidentment. La qüestió de l'educació, jo crec que en els joves ja no és el cas. Em sembla que va més per la banda aquesta que deia abans, de la familiarització de la llengua i del fet que no s'interpreta que parlar castellà posi en perill el català. Potser el que s'hauria de mirar en la mesura que es pugui influir en aquest tipus de conductes és... a fer veure que parlar català no vol dir anar en contra del castellà, no? Encara hi ha certa gent que ho interpreta així. És a dir, que no parlem català o no volem parlar català perquè no volem parlar castellà. No, no és un joc de paraules, no sé si m'explico, però la qüestió és que volem parlar català perquè ens sembla que és important, no perquè no vulguem parlar l'altra llengua. I, en canvi, hi ha gent que ho interpreta al revés, també.
Per agafar una part positiva, 8 de cada 10 enquestats considera que aprendre el català els hi va bé per tenir coneixements, cultura, per integrar-se socialment i progressar professionalment. És a dir, que aquí sí que tenim un punt fort.
Sí, aquest és el punt més fort pel que he vist de l'enquesta. Tot i que després també és contradictori amb altres respostes a l'enquesta en el sentit de dir de si tothom hauria de parlar català o estaria bé que tothom tingués la capacitat de parlar català, no? És a dir, per una banda reconeix que és molt important parlar català, però en canvi per una altra em sembla que és la meitat de la gent, només que diu que sí, que s'hauria de poder parlar en català, que tothom hauria de poder parlar en català. També la formulació d'aquestes preguntes de vegades és una mica, si no capciosa, és una mica complicada, eh? I de vegades tinc la sensació que la gent contesta no ben bé el que és a la intenció del qui pregunta, eh? Ho dic perquè n'hi ha una que em sembla que diu tothom ha de parlar en castellà a Catalunya, esclar, ha de parlar és molt categòric, no? Hauria de poder parlar o hauria de saber parlar és bastant diferent. Llavors, s'hauria d'estudiar també amb més cura exactament com es contesta cada pregunta i com està formulada.
Per tant, com a catedràtic de filologia, i si obviem les preguntes del CEO, diguem-ne, la situació del català l'amoïna més ara que fa 5-10 anys?
A veure, amb 5-10 anys no crec que sigui un lapse prou gran com per dir si ha canviat gaire. En alguns aspectes s'ha millorat. El fet que es pugui sentir català al Congrés dels Diputats a Madrid, jo crec que de tant en tant ho hauríem de recordar, també, perquè em sembla que és prou important. Per una altra banda, el fet que baixi aquesta vitalitat social també és important i, per tant, aquest és l'aspecte negatiu. És molt difícil fer una valoració en conjunt de com es troba una llengua. Tenim una llengua mitjana, diguem que al voltant de 10 milions. Pensem també de vegades què passa amb altres llengües com el basc o el gallec, que està en una situació comparada amb la nostra molt pitjor. Llavors, relativitzem una mica. Això no vol dir que sigui un optimisme ingenu, eh? Vol dir que hem de veure una mica el panorama de conjunt. Per tant, hi ha indicadors positius i indicadors negatius. A mi el que no m'ha agradat de l'enquesta, l'he mirat massa ràpid potser, però és que no hi ha cap indicador en el sentit que ningú digui que el català millorarà. Si l'heu analitzat, perquè jo no he tingut molt temps de fer-ho
però és veritat,
no ho he vist malament, em sembla que com a molt diuen que empitjorarà, la majoria diu que empitjorarà, uns quants, un terç, que es mantindrà igual, la resta que no ho sap, em sembla que molta gent diu que no ho sap, però no hi ha ningú, potser perquè la pregunta tampoc no, esclar, no ho afavoriria, perquè aquest tipus d'enquesta es respon molt en funció de com està redactada la pregunta. Però m'ha semblat que ningú diu que la situació del català millorarà. I, esclar, això sí que em sap greu, perquè, a veure, crec que s'estan fent molts esforços individuals, col·lectius, acadèmics, institucionals, perquè sigui així, no? Llavors seria una mica trist que resulta que ningú a la població està pensant actualment que el català millorarà. 5-10 anys no és gaire. Jo crec que, ja dic, amb alguns indicadors hi hem guanyat, i amb altres, aquest de la vitalitat social i de la llengua al carrer, és evident que hi hem perdut.
Doncs és en Lluís Pairató, és catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. Per cert, que hi ha alguna oient que recorda que va ser professor seu i que li envia records, que diu que el té amb molt bon record. Per tant, que ho sàpiga, va deixar empremta amb alguns alumnes. Professor Pairató, gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, adeu-siau.
No sé com ho veieu.
A veure, és un tema que és important de tractar i que es tracti a la ràdio pública i arreu, no? L'ús social del català baixa, sí. Però també és veritat que a nivell institucional poder s'està fent poc per garantir els drets lingüístics de la ciutadania. I em estic parlant, per exemple, que Catalunya, que és un país d'acollida, on hi ha doncs força immigració i on tenim doncs moltes persones nouvingudes constantment, haver-hi una llengua franca tan potent que parlen més de 400 milions de persones com és el castellà, és fàcil que aquestes persones nouvingudes percebin que la llengua que han d'emprar és el castellà, per comoditat. Però quan aquestes persones venen a treballar aquí, que és el que venen aquesta gent, hauríem de ser una miqueta més contundents o una miqueta més preocupats a nivell institucional de poder accedir a les feines garantint que et poden atendre en català. I m'explico, és a dir, no hi ha més cosa més, per no parlar de la justícia, però no hi ha cosa que et sentis més vulnerable que quan et trobes malament no et puguis explicar perquè el metge és de fora i no pots explicar bé el que et passa. I no parlo per mi, perquè òbviament soc, i afortunadament soc plenament bilingüe, però sí per persones més grans o persones amb altres dificultats. Per tant, això s'hauria de garantir perquè és un servei bàsic. Igual que el poder accedir a la justícia amb el teu idioma. És molt més fàcil explicar el teu greuge amb la teva llengua, la que sigui, que no pas haver-ho de traduir en una llengua que, per molt cooficial que sigui, poderons és pròpia, i aquella càrrega que dèiem de... potser ho dèiem fora de micro, no? Aquella càrrega emocional que poses en defensar una pretensió, si la poses amb la teva llengua, doncs pot reeixir més, perquè pots enviar el missatge al receptor molt més contundentment, no? Per tant, jo crec que hauria de ser normal que a Catalunya, per poder tenir un establiment obert al públic o per poder tractar amb el públic, haguessis de tenir unes competències mínimes en català, com a mínim de comprensió, perquè això garantiria els drets lingüístics de tota la població, perquè fins i tot en el fons el que estàs discriminant una part de la població que no es pot dirigir, i si a més aquesta persona se sent malament perquè senta que seré mal educada, es pensaran que soc beligerant, no, és normal que vulguis parlar català a la teva terra, i hauria de ser normal i demanable i exigible que et poguessin entendre. Jo crec que això hauríem de posar-hi. I una última cosa, la incidència en la vehicularitat de l'idioma a les escoles. És a dir, he sentit mestres que deien que tant de bo només es fes el 25% en castellà a les escoles. Per tant, potser una inspecció educativa una miqueta més acurada amb el tema de l'ús de la llengua a les aules, i no només a les aules, sinó dintre del centre, al pati, etc., ajudaria també a dinamitzar entre els més joves, que són els que ens fan patir més, doncs, l'ús del català normalitzat com a societat.
Jo subscric els comentaris, l'opinió de la Lourdes, i ho faig pràcticament de forma íntegra. M'agradaria fer-me ressò només d'alguna dada. És a dir, penso que en alguna mesura aquest CEO també posa de manifest una situació demogràfica molt concreta. És a dir, aquell eslògan que vam sentir molts, no? La Catalunya, som 6 milions. Mm. Això passava l'any 90. Però és que el cens del 2024 diu que som 8.016.000 catalans. És a dir, hi ha hagut un increment exponencial de la població, catalana concretament, i és obvi que no és deguda als escreixos de supernatalitat dels catalans. És a dir, hi ha uns fluxos migratoris que, en alguna mesura, s'hibriden i ho fan amb la seva pròpia llengua. Per tant, el que està passant o el que demostra aquest CEO és precisament aquest procés, penso, d'hibridatge, que no és necessàriament negatiu, al revés, penso que és molt positiu. En segon lloc, davant d'aquesta circumstància, també subscric la idea de que s'han d'emprendre polítiques no sé si de protecció, però com a mínim de promoció, perquè al final la llengua és cultura i en tant que ho és, s'ha de protegir i promoure. Però tres, últim i final, que és la que pretén ser la meva aportació. És a dir, jo penso, ho dèiem abans, no?, que les llengües són mecanismes de comunicació. No poden ser instruments d'incomunicació. Són mecanismes de comunicació. I són mecanismes de comunicació principalment d'emocions, més enllà de conceptes, no? En el meu cas, jo parlo català, castellà i anglès. Per mi no vol dir el mateix t'estimo, te quiero o I love you. Són tres coses totalment diferents, perquè la càrrega emocional només la he afegit en un moment, que és quan m'ho vaig sentir dir-ho de ma mare i de mon pare cap a mi. I per tant, sent un nen en català, t'estimo, és quan jo afegeixo la càrrega emocional a la paraula. Què vull dir amb això? La pervivència d'una llengua, al meu entendre, la pervivència d'una llengua està associada precisament a aquesta dimensió emocional, no tan comunicacional, però emocional. L'emocionalitat s'afegeix una vegada. Jo als meus fills els he dit, evidentment, en català, perquè és com ho entenc i com accedeixo a la dimensió íntima de l'expressió, i a la mesura en què els ho he dit en català, crec que ells ho reben en català i que ho traslladaran i ho projectaran en català, amb independència de que visquin aquí, o als Estats Units, o a Hong Kong, on sigui, no? Per tant, la pervivència d'una llengua, ja acabo, no dependrà ni depèn, penso, tant de les polítiques de promoció com d'aquest element íntim i d'aquesta utilització a nivell familiar, etcètera, etcètera. A partir d'aquí, els hibridatges, les immigracions, les emigracions en primera, segona o tercera persona condicionen aquests CEOs. Però la llengua perviu en la mesura en què és mecanisme de transmissió d'emocions.
Per mi hi ha dos vessants, no? D'una banda, la baixa o el descens de l'ús social de la llengua, que detecta de nou aquesta enquesta, no és la primera, no. Ja venim de moltes patacades, diguem-ne, i jo crec que això respon a, bàsicament a dos factors, no? Que és a la situació legal del català, és a dir, si una llengua no és exigible, i no és exigible per una sèrie de col·lectius i en una sèrie d'àmbits, i alhora tampoc aconsegueix ser oficial en àmbits d'una gran reputació, d'un gran prestigi per la comunitat que la pot parlar, com és, per exemple, el cas d'Europa, doncs aquesta llengua està en una situació d'inferioritat, i això fa que el seu ús social se'n pugui ressentir. Després, evidentment, hi ha un fenomen que és tot el món digital i tota la incorporació de nous parlants. És a dir, d'una banda, clar, no hi ha menys parlants de català. El que passa que a Catalunya hi viu més gent. I molta de la gent que ha arribat a Catalunya, com que no ha necessitat aprendre el català, no l'ha après. I això fa que en percentatge el català baixi. Però les persones que parlen català, la comunitat de catalanoparlants, no s'ha reduït. El que passa que s'ha reduït el seu pes relatiu en la societat catalana. Per què? Perquè ha arribat molta gent de fora, no? Siguin més o menys qualificats com a treballadors, o siguin milionaris, o siguin gent que ha vingut aquí en una situació, busques la vida com pot, que no necessita aprendre el català. L'altre dia es feia un vídeo al 324 sobre el tema dels expats, i, per exemple, sortia gent que portava vivint aquí 12 anys i que no parlava ni un borrall de català. Vull dir, una llengua llatina, eh? Vull dir, no estem parlant de l'euskera. Això per una banda. I l'altra banda és, l'altre factor important, és el tema del canvi de llengua. De jo canvio de llengua per estalviar-me problemes. Doncs jo crec que aquí sí que és evident que cal apel·lar a la militància dels catalanoparlants. I a vegades a ser maleducat. Sí, senyor, a ser maleducat. Perquè quan jo tinc una sèrie de drets com a ciutadà i tinc una sèrie de drets com a catalanoparlant. I tal vegada, a mi, m'és igual amb una persona que pel carrer se m'adreça en castellà, doncs jo adreçar-me en castellà. Però jo no tinc cap obligació d'adreçar-me en castellà a un funcionari públic. Sigui policia, sigui jutge, sigui metge, o sigui, una persona que m'està atenent en un local públic que m'està atenent... Exacte. És ell que té l'obligació d'entrada d'entendre'm.
Teòricament,
i
això és el
hauria
que
de tindre l'obligació de poder-se adreçar a mi en català. Però com a mínim, m'ha d'entendre. I si jo vaig a qualsevol tipus d'establiment, a un bar, a un forn de pa, a qualsevol lloc, tinc dret, m'assisteix el dret també, perquè així està, per sort, establert per llei, a poder-me poder parlar en català. I si això, doncs, a algú no li agrada, mala sort. Bueno, però jo vull fer valdre els meus drets com a catalanoparlant i intento fer cada dia la prova de viure plenament en català al meu país. I em sembla que això, doncs, bé, és una gincama que fem i ens l'aprenem amb humor, però que a vegades s'hi obliga a provocar una situació amb algunes persones una mica desagradable, doncs s'hi ha de passar, i que els catalanoparlants hem de tenir aquesta militància. Perquè, si no, al final és el que deia l'entrevistat, que la llengua franca i la llengua que no moleste i la llengua que s'imposa amb normalitat acabarà sent la llengua castellana. I com que a mi m'agrada que el meu país es pugui parlar en català i jo vull viure plenament en català, doncs a vegades hem de posar-li aquest plus de militància o d'incòmoda.
Sobre això que la llengua franca sigui el castellà, una cosa que contradiu una mica el teu primer argument, o no el contradiu, sinó que el complementa, és a dir, és veritat que, i també deia el Marc, que la immigració ha fet que molta gent arribi ja amb el castellà i, per tant, els és més còmode mantenir-se el castellà i no l'han canviat, però el fet que a mi em fa la sensació que ara es produeix com a novetat que no es produïa en altres moments de la història, és com fills de famílies catalanoparlants es passen al castellà, fins i tot a l'hora de parlar entre ells quan són fills de dues famílies catalanoparlants. I això fins fa anys no passava, els catalanoparlants mantenien la llengua i els fills de pares catalanoparlants la mantenien, i en canvi ara...
Però estàs parlant
de
nens.
Moda, bé, perquè està de moda, perquè hi ha més contingut audiovisual en castellà,
exactament.
Perquè
la
música és en castellà,
però això és
perquè
molt
les sèries en castellà... No sé molt bé per què,
però això és molt important, que aquesta casa, que la CCMA sigui capaç de mantenir l'aposta pels formats audiovisual i per la producció audiovisual, sobretot adreçada al públic infantil i al públic adolescent, en la nostra llengua.
Sí, perquè però encara, aquesta serà una de les potes.
Serà
no es posis tota la responsabilitat, perquè si no tenim una molta feina.
No passen per una sola causa. És dir, res... És dir, al final l'experiència, i jo crec que podem estar d'acord, és que les coses no passen per una sola cosa, passen per diverses coses. Però aquesta és molt important, i això és el que fa que segurament que nens que a casa parlen en català amb els seus pares i amb els seus avis, amb els altres nens que també parlen en català amb una part o amb tota la família, se socialitzin en castellà. Perquè el seu oci, el seu espai d'interlocució és en castellà.
Jo no puc discrepar més del Ferran, i m'agradaria explicar les raons. És a dir, quan parlem, quan el mecanisme, quan el mitjà de comunicació el definim com un dret, el definim com un, o el prediquem des d'una actitud militant, acceptant la possibilitat de la incomoditat, o el plantegem com una circumstància amb dimensió legal, el que estem fent de forma conscient o inconscient és afegir al discurs una fal·làcia argumentativa. M'explico. Si jo, Ferran, et dic, estic convençut de que aquest any el Barça ha de guanyar la Lliga i tu em contestes, el teu problema és que no en tens ni idea de futbol, fixa't com automàticament el que ha fet és migrar el debat i ja no parlem de futbol, sinó que parles dels meus coneixements. Quan entre un català i un castellà s'estableix un diàleg i en el minut zero ja es planteja una discrepància i una qüestió tan sentida com el mecanisme, allà hi ha una fal·làcia, perquè automàticament s'està produint una migració del que hauria de ser un canal de comunicació amb una dimensió, una base i un objectiu concret, i passa a ser un mecanisme...
Però és que jo, Marc, no discuteixo. Jo senzillament parlo català.
Tornar-ho...
Ja està, vull dir, jo no vaig al cambrer a explicar-li per què ha de parlar català, perquè em sembla que això, si de cas... ho ha d'assumir ell, ho ha de saber ell, ha de pensar que per atendre millor els seus clients i per integrar-se millor en aquest país ha d'aprendre català, o el seu cap, la persona que la contracta, ho ha de dir, no és feina meva, però jo vull exercir el meu dret, si vaig a un bar, a poder dir una copa de vi i a poder dir un tallat i que m'entenguin.
Deixa'm que et faci una pregunta només. Si, partint de la premissa, de la hipòtesi de que tu fossis bilingüe en anglès, aquest cambrer et fa la pregunta en anglès, tu perseveres en català?
Si estic aquí i vull parlar català, sí, parlo català, perquè hi tinc dret.
Vas a veure què et serveix.
Deixa parlar a Lourdes, que fa estona que demana i fins i tot ha fet gestos, Ferran, que talleixis.
No, a veure, és que és un tema que ja es veu que és un tema delicat. El que passa que sota la fal·làcia o sota el paraigua que tots estem d'acord en que els idiomes no poden enfrontar de cap manera i que els idiomes són precisament per entendre's, això no pot suportar o no pot suposar que sempre qui ha de cedir és aquell que en aquestes circumstàncies és més feble, perquè si no es pugui entendre de què és una beligerància malentesa. És a dir, jo tinc la voluntat de poder viure en català al meu país i m'agradaria molt que no perdés pistonada i que, per tant, hi haguessin tots aquells impulsos institucionals que permetessin respectar, perquè són drets lingüístics, perquè si no jo em sento vulnerada amb la meva capacitat d'explicar allò que em passa en el facultatiu que m'atén o en el jutge que m'ha de dictar una sentència. I crec que és un dret. I com a dret s'ha de poder gaudir. I, a més, me'ls han de garantir perquè és un dret a la igualtat. I a partir d'aquí crec que hi ha una corresponsabilitat dels poders públics. Si no entenem, penso, que el fet de poder parlar en català és un dret de les persones que viuen a Catalunya, jo crec que no tenim possibilitat de que el català pervisqui. I quan una llengua s'acaba, s'acaba una manera d'entendre el món. I explicaré una anècdota molt ràpida que em va semblar molt bonica. I disculpes a la família si l'explico malament, però perquè tingueu una mica d'idea, el avi d'Am, de la cervesa d'Am, quan va venir a Catalunya fugint de la guerra de Prússia, buscava un lloc per poder-se instal·lar. I a un dels llocs que va venir a parar va ser aquí, a Barcelona. I preguntava perquè ell volia veure com li anava la gent, com es vivia a Barcelona, a Catalunya, en aquell espai que havia anat a raure. I preguntava, i aquest senyor, aquest fuster, com li va? Ah, doncs treballa molt, treballa molt. Ah, i aquest sabater, com li va? Doncs treballa molt. I preguntava per diferents oficis i tots treballaven molt. Ostres, aquí diu, quin fart de treballar que us feu, no? Diu, però, i de guanyar? Diu, no, miri, dius, que quan diem que treballa molt vol dir que guanya diners. Per tant, concebem la vida de dir, escolta, treballant pots fer diners. I això explica una comunitat, una forma de procedir. I això és el que es perd quan es perd una llengua. I jo també faria un prec de dir, escolteu, mitjans públics de comunicació i mitjans privats de comunicació, quan busqueu experts catalans, perquè també n'hi han. I quan parleu en català, mirem de fer l'esforç de parlar-lo bé, sobretot aquells que tenim un micròfon o que tenen una... Perquè moltes vegades, doncs... hi ha paraules que es mimetitzen amb el castellà i són construccions clar, completament forànies a la pròpia.
I jo amb això...
Que, publicitat, que perquè Marc, si no se'ns ajunta tot,
molt ràpid. Jo em pregunto, per què sempre hem de ser nosaltres els amables, els simpàtics, els supereducats... Al final, ja ho sé, ja ho sé. Però és que, aleshores, ho hem de ser tots.
Ens hem de fer perdonar per ser catalans.
I vol dir que qui treballa a Catalunya de cara al públic o ve a viure al nostre país i vol estar-hi molt bé i li agrada molt tindre un superpis al Poble Nou i anar a fer un branch, doncs ha de fer l'esforç com a mínim, d'entendre la nostra llengua. Perquè, si no, està sent un incívic.
Vaig a publicitat.
Però em donaràs la paraula.
O ara, com diríeu això?
A la publicitat, millor.
Anava a dir, els advocats de les pel·lícules diuen «Hable ahora, calla para siempre». Doncs seria una mica això.
Són els capellans, aquests.
No, que per mi, el meu, és que crec que és convertir la virtut en defecte. És a dir, si tens la virtut de poder fer servir 5 llengües o 25, no ho visquis com una servitud, no és una acusació, al contrari. És a dir, no hi ha ningú més cívic que tenint opció opta pel que és més còmode. Per mi, incívic, precisament, és el que postula en base a un instrument de comunicació per convertir-lo en un instrument d'incomunicació.
Però això ah, no, és com publicitat, discurs... Ferran. Ara seguiu discutint fora d'antena, que si no, és que, clar, respon l'un i l'altre i l'altre. Ara.
Abans que el teu dia soni així... Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi! Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% a E tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan Punes. Finançant a Mersa i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Let's go! Viu les setmanes Black més acolorides a MediaMarkt amb un Xiaomi 14T de 256 GB 5G per 499 euros. MediaMarkt, ho has de viure.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau, naturalment.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 17 de novembre. El periòdico. Entendre-hi més.
Les biografies que no t'explicarà ningú més que en Peyu, en Jair i la Neus. No emeses mai per antena. El Búnquer Confidencial, un llibre que val més adquirir abans que el treguin de circulació. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Alexa, inicia Catalunya Ràdio.
Hola, ets a Catalunya Ràdio.
Tots els directes de les emissores de Catalunya Ràdio a Alexa.
Inicia ICAT.
És el projecte Atelier, amb una peça de ball.
Inicia Catalunya Informació.
Les temperatures pujaran més de 2 graus.
L'Institut de Ciència...
Inicia Catalunya Música.
7 melodies romaneses de Transilvània.
Aquesta és la cinquena de les danses romaneses tradicionals.
I per sentir els nostres podcasts, només cal que diguis Alexa, inicia Catalunya Ràdio Podcast.
Hola, contents que tornis a Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
Pots veure.
D'aquí a 7 minuts seran les 4 i el debat ha continuat durant la publicitat.
És que no ens deixes parlar?
A sobre, sí, sí.
Ferran m'ha donat la raó.
Us diré una altra cosa.
Una cosa sí, una altra no.
No, torneu a enganxar-vos. És que em queden 3 minuts. Em queden 3 minuts. I sobre el guió teníem la gestió dels aiguats i ara no m'hi ficaré, perquè clar, em queden 3 minuts. Per tant, us llenço un altre tema, si voleu més prosaic, però cada any per aquestes dates toca parlar del pessebre que es munta a la plaça de Sant Jaume de Barcelona i cada any hi ha un embolic. I aquest any em sembla que també. No pel pessebre...
No hi ha pessebre.
Però, per tant, el debat ara serà sobre si hi ha d'haver pessebre o no. Ja ho sabeu. A la plaça de Sant Jaume l'Ajuntament ha decidit instal·lar una gran estrella de 9 metres i 20 puntes amb espectacle de llums que il·luminarà de manera unitària tota la plaça, tant l'edifici de l'Ajuntament com el de la Generalitat. Hi haurà pessebres als interiors dels edificis de la Generalitat i de l'Ajuntament, però al centre de la plaça només hi haurà aquesta estrella. Si no pots posar d'acord a tothom amb el pessebre, no posis pessebre. Però llavors ara hi haurà l'embolic sobre si hi hauria d'haver pessebre o no. Què us sembla?
Que forma,
dos minuts.
Jo crec que hem de saber què estem celebrant. Vull dir...
Ja anem molt a l'arrel, el problema.
Sí, clar, però és que si aquí hem tingut un govern que celebrava el solstici d'hivern i felicitava el ramadà. Home, escolta... Primera, que respecte per totes les confessions religioses i es celebra per la comunitat catòlica i cristiana el naixement de Jesús. I per això es fan festes, igual que per la Setmana Santa, la comunitat cristiana i catòlica doncs el que fa és commemorar la mort i crucifixió de Jesús. I això és un fet cultural. Combregaràs o no hi combregaràs? Però si li diem així, hem de celebrar això. I crec que culturalment les arrels venen d'aquí. I si som capaços d'entendre el perquè i que això no ha de violentar ningú, perquè és una festa molt determinada per uns fets molt determinats.
Jo crec que el que fa l'Ajuntament de Barcelona és l'enèsima contribució a aquesta
per fase. Viure, per viure.
El debat.
No?
Exacte. Per viure el debat.
Què passaria si no hi hagués un debat sobre el pessebre? Perquè tot segueix igual, que res canviï. No sé exactament com és la frase, però ve a dir una mica...
Canviar-ho tot perquè res canviï.
És a dir, canviem-ho tot, en aquest cas decidim no fer pessebre perquè res canviï, és a dir, una vegada més parlem del pessebre de la plaça Sant Jaume.
Molt bé, doncs escolta'm, ja ho sabem. No hi haurà pessebre, hi haurà una estrella. I, per tant, ara el debat és sobre si hi hauria d'haver pessebre. I si hi hagués pessebre, si és massa clàssic o si és massa modern.
Aquesta és l'altra, sí, clar.
Embolica que fa fort. Marc
Molins,
Ferran Casas, Lourdes Ciuró, gràcies a tots tres. Fins la pròxima. Queden 4 minuts per arribar a les 4. Una mica de publicitat, després el butlletí horari de les 4 i al darrere a la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dijous a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Dissabte 16 de novembre a Capravo i Capravo a casa acumula l'IVA a la teva targeta. Capravo, amor etern a l'estalvi. Més informació a capravo.com.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 23 de novembre Alice, de la companyia de dansa taiwanesa Bidens.
Una adaptació del clàssic literari Alice i el País de les Meravelles, on es barregen la cultura occidental i l'oriental.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a la factcultural.cat.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Viu les setmanes Black més acolorides a MediaMarkt amb un portàtil Asus Copilot amb intel·ligència artificial i processador Snapdragon X Plus per 899 euros. MediaMarkt, ho has de viure.
Una
carta del Mickey dels 5 segons, plena de paraules, petons i ganes de jugar. La descobriràs al llibre La carta viatgera, a la venda a la botiga Trescat i als punts habituals.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Bill Murray. És el senyor que es menja les patates sense avisar, no?
Roger,
no, això no m'ho estic inventant. No m'ho estic inventant.
Estàs veient una d'informacions,
No m'ho estic inventant. Bill Murray, diuen, que ha aparegut diverses vegades interrompent un vermut entre unes persones, ha agafat les patates, se les ha menjat i ha desaparegut. I la gent es queda parat de dir...
M'ho crec.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
M'ho crec, de Bill Murray, això.
Ha vingut Bill Murray, m'ha fotut el vermut i ha marxat sense cap mena d'explicació. Busqueu, perquè hi ha notícies,
hi ha proves.
Hi ha gent, hi ha testimonis, no m'ho estic inventant.
Les dones i els dies, el programa que sí que et creu.
Ell va fer tota una feina amb psicòleg que el va portar a reconèixer que hi havia aquest abús de poder.
A mi, per exemple, fer la denúncia als Mossos a mi em va reparar més que no pas al judici. És igual, cadascuna troba el seu camí.
Me preguntava si yo quería estudiar cine. Él me decía, por ejemplo, que me podía enseñar él. Joder, claro que sí. Y es bueno, pero me tienes que hacer como modelo a cambio. Y yo, bueno, pero tiene que ser desnuda.
Si vius alguna situació de violència, escriu-nos a donesidies@catradio.cat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Catalunya migdia.